La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
19 grados centígrados.
Mudanzas Miralles y Silvestre. Desmontaje, embalaje y montaje de muebles. Disponemos de las herramientas más novedosas para cuidar sus muebles. Mudanzas Miralles y Silvestre. Servicio de retirada de muebles. Mudanzas Miralles y Silvestre. Disponemos de plataforma elevadora hasta la décima planta.
Mudanzas Miralles y Silvestre, subimos material de construcción y reforma y bajamos escombros en plataforma elevadora por el exterior.
Mudanzas Miralles y Silvestre. Guardamuebles individuales con llave propia.
Mudanzas Miralles y Silvestre, con nuevo servicio semanal a toda Europa. Si necesita una mudanza local, nacional o internacional, confíe en nosotros. Le ofrecemos un servicio rápido, profesional, serio y responsable.
Llámenos al 96 552 42 75 o al 652 941 941. Estamos en calle Filá Guzmanes 11, en Polígono Santiago Payá. Mudanzas Miralles y Silvestre, la de toda la vida.
Pendientes, sortijas, cadenas, cruces, colgantes. Cualquier pieza de oro que no utilice, se la tasamos sin compromiso. Aproveche la nueva subida del precio del oro. Máximos históricos. En Joyería Sancho, máxima tasación garantizada. Mejoramos cualquier oferta. Más de 50 años tasando joyas nos avalan. Venga a Joyería Sancho y se sorprenderá. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Recuerde, en Joyería Sancho mejoramos cualquier oferta. Aproveche la nueva subida del oro. Los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Joyería Sancho, en Xàtiva, Albereda Jaume I 18 y en Alcoy, La Alameda 39.
Transmite Radio Alcoy, Onda Media. Cadena SER.
Hoy por hoy, Alcoy.
Té costeres i ponts, música de teles. Té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques. Allí fan naixer boira, el fum brut sense ales.
Bon dia. 25 anys de vacances d'Ovidi Montllor. Un dia com avui, de 1995, s'apagava la veu del cantautor, actor i poeta alcoià, que neixe Descans Etern, acoronat pel Barranc del Cinc, seguirà gaudint de la seva producció musical, de les seues cançons. Un llegat que, un quart de segle després del seu adeu, continua sonant. Les seues paraules, la seua música i els testimonis de la seua gent més propera ens guiaran en aquest programa especial amb què Ràdio Alcoi vol recordar a l'Ovidi. Des d'ara i fins a les 2 del migdia, el nostre company Paco Agulló entrevistarà a Jordi Tormo, el seu biògraf, el guitarrista Toti Soler, acompanyant a Ovidi en innumerables actuacions, les pinzellades de record i reivindicació que aportarà el pintor i el seu amic Antoni Miró, i la mirada més profunda que donaran el seu germà Javier Montllor i la seva filla Jana. La veu de Pep Sellers els introduirà en poemes escrits per Ovidi i algunes notes d'aquell emblemàtic concert La cançó amb Ovidi, el 30 de novembre de 1994 al Teatre Calderón, ressonaran avui a les zones de Ràdio Alcoi.
Per vergonya de tot.
Un homenatge radiofònic a Ovidi Montllor que compta amb el recolzament de l'Ajuntament d'Alcoi i la Universitat d'Alacant amb la col·laboració d'entitats i partits polítics. És moment per a l'Ovidi.
Roja i fresca tots temps, com ella dona vida, la primavera mou al meu poble, Alcoi.
Alcoi, durant molts anys, cada dia, del carrer del Carme neixia poesia. La portava Joan Valls, de la mà, davall del braç o dins la butxaca. Amb ella els carrers guarnia. El cor dels homes lluïa. Els acostava als déus i els feia companyia. Durant molts anys, cada dia.
Bé, dins del programa dedicat en especial al 25 aniversari de les vacances, de la desaparició d'Ovidi Montllor, el que hem volgut fer és parlar en la persona pues, que va escriure la seva biografia. Casualment és també la persona que va escriure la biografia d'Isabel Clara Simó. És un amic d'esta casa, fa molts anys que el conec, i és Jordi Tormo, el tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi. Jordi, què tal, com estem?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres. A veure, jo estava comentant ara prèviament, jo dic, això va ser l'any passat, fa dos, fa tres, diu, no, fa cinc anys. Sí.
En el 20è aniversari de, ostres, com, de les vacances de l'Ovidi.
Com passa el temps, és increïble. A veure, com sorgis? Parlem primer del projecte biografia i després ja entrem un poquet en les seues facetes, les seues vessants.
Dic. Bé, pues, sorgís d'una passió, no?, per una figura, per un creador i per l'interès de conèixer més sobre ell. Bueno, vaig tenir la possibilitat, com molta gent, de descobrir a l'Ovidi cantant, després a l'actor de cinema. Sabia que havia fet teatre, però bueno, pensava que darrere d'aquest lletrista que feia aquestes lletres i que utilitzava la paraula per expressar-se en el cinema i en el teatre, també hi havia un poeta. I a mi la intenció és quan vaig començar a treballar la figura de l'Ovidi per descobrir si darrere de l'Ovidi també hi havia un poeta, i és el que em vaig trobar.
Va ser aquesta faceta i la de pallasso, aquesta també la vas trobar, no?
Sí, sí, en el llibre també parlem del sentit de l'humor de l'Ovidi.
I li encantava, no? Soc pallasso. Anem per parts, Xavori, perquè comences això, sabent la faceta com a cantant. Explica'ns un poquet d'ella. Parlem un poquet.
Sí, bueno, jo crec que és la vessant més coneguda de l'Ovidi és la de cantant i també la de actor de cinema. Però bueno, en el meu cas, d'alguna forma pertany a aquella generació que no el vam conèixer en vida, a l'Ovidi, que després tampoc ningú es el va mostrar a l'escola i que ja d'adults és quan ens trobem aquesta figura polièdrica que va fer tantes coses i que ens va deixar un llegat magnífic en la cançó i en el cinema i en la poesia. I aquesta és la meva primera aproximació amb l'Ovidi, a l'Ovidi cantant.
Què trobes en l'Ovidi? Què destacaries de la seva figura,
bueno,
com a cantant?
Com a cantant, jo destacaria, igual si tinguera que quedar-me en dos coses, destacaria la tasca que va fer per cantar als poetes. Val? Jo crec que ningú com Ovidi ha cantat a Vicent Andrés Estellés i a altres poetes. Val? I va fer una tasca per apropar la poesia i fer-la popular a través de la seva cançó. I en aquest concret sentit també és una de les persones que més va fer per donar difusió a l'obra d'Estellés. Estellés és un gran poeta perquè ho és, val? I també és molt conegut gràcies a l'Ovidi, perquè en els discos de l'Ovidi estaven els seus poemes musicats i perquè inclús durant una gira l'Ovidi se'l va endur a Estellés en un recital així, per exemple, en Alcoi, en el Teatre Circ. Primer apareixia Estellés en l'escenari, recitava els seus poemes i després l'Ovidi feia el seu recital de cançó. Vale, això va permetre que Estellés passara de ser, com ell dia, un poeta, no?, de tancat a casa, a poder llegir els seus poemes davant de 1.500 persones.
Primer eixia Vicent Andrés i després ell. Ostres, curiós.
Sí, i després destacaria de l'Ovidi que sí, és l'autèntic cantant de classe. Vull dir, en la generació de la nova cançó hi ha tot un seguit de cantautors, els quals són de diverses procedències, els ja que han passat per la universitat, ja que són de famílies benestants, i l'Ovidi era tot el contrari, era un xicot que arriba a Barcelona per a fer teatre, que venia de treballar les seues 12 hores en la fàbrica des de que tenia 12 anys, i per tant en la seva cançó hi ha reivindicació.
Està la part eixa més obrera, no?, més del poble proper. Val, perfecte, seguiríem analitzant eixa part perquè és molt important, però com no tenim massa temps, actor, a veure, l'Ovidi actor.
Pues mira, l'Ovidi actor, a mi el que m'agrada destacar és que, bueno, primer va fer 43 pel·lis, que no són poques.
Està bé, està molt bé.
I va fer de papers de tot tipus, de protagonista i de secundari, però d'alguna forma hi ha 3 o 4 pel·lis que, en les quals participa l'Ovidi i que són de les pel·lis més importants de la història del cinema espanyol. Vale? Estic pensant en Furtivos, on fa el paper protagonista en l'any 75, que per cert és la seva primera pel·lícula de protagonista, i després Amanece que no és poco, que també s'ha parlat
fa poc, al faltar cuerda, sí, es va reposar.
I deixa moltes pel·lícules, algunes d'elles molt grans, i també Héctor, no? Una pel·lícula que es fa des del Coi, amb esperit alcoià, en la qual l'Ovidi s'implica i que el propi equip de rodatge, no? Recorda com de content estava l'Ovidi de fer una pel·lícula en el seu poble. No? D'alguna forma aplica també en el cinema allò que fa en la cançó, i és que mai es nega a col·laborar allí on se li demana, i en el seu poble se li demana que participi en una pel·lícula i ell està ahí com el primer, no? com tots ells.
Exacte. Com comentaves, d'Isabel Clara Simó, que feia gala de la seva alcoyania, Ovidio igual, en aquest mateix moment, també sempre alcoyà. Com a poeta?
Pues mira, com a poeta jo crec que hi ha un poeta encara per descobrir, ¿vale? Jo en el llibre hi ha un grapat de poemes que eren inèdits, que mai s'havien vist, però que em vaig trobar era un poeta que havia escrit més de 400 poemes, almenys que se'n conserven, que escrivia poemaris com ho fa un poeta, vull dir, un llibre amb introducció, amb un cos de poemari, i ens va deixar dos llibres en vida, l'Ovidi, un poemari que es va publicar, que es diu Dels 40 Estan, que és un llibre super difícil de trobar perquè només se'n van editar 250, i un altre llibre que es diu Poemes i Cançons, amb els seus textos, ¿vale? Però jo crec que encara ens queda per descobrir molt de l'Ovidi poeta, i bueno, o ja en sé a les editorials i institucions que estiguin escoltant-nos, hi ha material inèdit de l'Ovidi poeta, i jo crec que hauria de publicar-se, perquè a més de ser de molt bona qualitat ens permet descobrir aquesta vessant més desconeguda de l'Ovidi.
Molt bé. Homenatge a Teresa, on la qualificaríem, on la classificaríem?
Pues Homenatge a Teresa jo crec que és com la seva cançó El meu poble al coll, és tornar als orígens, no? D'ahir ser lloc que l'Ovidi guardava per a si mateix, que ens sempre dia que quan no estava en Barcelona l'únic lloc en el qual se sentia còmode era en Alcoi, i quan no estava en Alcoi l'únic lloc on se sentia còmode era Barcelona. Homenatge a Teresa és les arrels, no? És Tereseta la Boja, que treballava en les fàbriques, que es va quedar boja per un bombardeig en la Guerra Civil, no? És com no perdre les arrels de l'Ovidi.
Al mateix temps. I ell era molt pallasso. Toni Miró ho dia. Diu, és que Toni, és que Ovidi era pallasso. I sí. A ell li agradava dir-ho.
Sí, com? Jo, mira, treballant el llibre i entrevistant a molts dels seus amics, i a Jana en concret, a la seva filla, no? Recordant sempre el sentit de l'humor que tenia. I a més és que feia coses supercurioses, perquè quan estava de viatge, ell s'enviava postals a si mateix, des de Moscou, des de París, des de Roma, i quan tornava a casa, clar, se obria la bústia i se les trobava, no? En el llibre recordo que vaig recuperar una que s'envia des de París abans de fer un concert mític per ahí, que és quan toca en el Teatre Olímpia de París, que a més s'enregistra el disc i s'edita, l'acompanya aquest dia Estellers i Maria del Mar Bonet, és a dir, és un dia molt especial per a ell. Llavors s'envia una postal que diu algo així com, che, xaval, esta nit fas l'Olímpia, desitja'm sort. I firma Ovidi. I quan torna a Barcelona se la troba en la bústia. No? I aquestes coses, és que hi ha que ser pallasso i tenir un sentit de l'humor magnífic per a fer-les.
S'animava ell mateix. Bueno, això està bé. I l'última, un poquet ja acabem, és la part personal. Què és el que vas poder descobrir en aquesta investigació, parlant amb la seva filla, amb la gent que el va conèixer?
Pues mira, el que vaig poder descobrir és que l'Ovidi, i com diem abans, la cultura i la música i el teatre i el cinema i la poesia era una forma d'expressió, ¿vale? Perquè ell necessitava expressar-se, però al mateix temps era un treball, no? Un treball en el sentit de que es dedicava, com es va dedicar en Alcoi, a treballar en les fàbriques. És a dir, si en Alcoi feia 12 hores en les fàbriques, a la cultura li dedicava 12 hores. I això implicava tindre un ordre, no? De treballar, concerts, actuar, i va ser la seva implicació en la seva vida. I en lo personal, diguem que d'alguna forma tots aquests orígens que estan en Alcoi i en la lluita de classes obreres, ell es trasllada i a més ho fa treballant tant com pot de valent per a aconseguir i ser somni, no? Que és que la cultura fos el seu treball i que a més poguera expressar-se a través de la cultura.
I d'aquesta forma pues, expandir-la al màxim, no? En tan prolífic, no? El ser tan prolífic. última, el fet de que 25 anys després estiguem tan pendents d'ell, pues això és una bona mostra, no?, del seu llegat, no?, de la seva herència.
Clar, jo crec que això és el més important, val? En vida se li van fer homenatges, se li va donar la medalla d'or de l'Ajuntament, l'alta distinció de la Generalitat, són reconeixements que s'han de fer, però jo crec que l'important és que es mantinga viva la seva figura, que es recupere la seva obra el màxim possible, i això és el que farà que el seu llegat siga perdurable en el temps.
Al llarg dels anys. Jordi, gràcies. Gràcies mil, com sempre, per estar així nosaltres, vale? I a la pròxima, d'ací no res, ja segur que el busquem, el toquem per telèfon i alguna coseta ens ajuda, segur.
Quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Jordi. Adeu, adeu.
Movia aquell dia perquè vull...
El Centre Ovidi Montllor i Acció Cultural del País Valencià ens recorden que l'Ovidi és paraula i és memòria, és reflexió i és acció. Fa anys que les persones que donen vida al Centre Ovidi Montllor han assumit el compromís per reivindicar la seva figura com a símbol d'un país viu i combatiu.
Arribarà el dematí i el plor serà d'alegria.
Guanyar el coll es suma a l'homenatge a Ovidi Montllor pels seus 25 anys de vacances. Ovidi és paraula i acció, és extraordinari i és quotidià, és alcoià i és universal. Per això, 25 anys després, segueix sent un referent en la lluita diària per fer del nostre món un lloc millor, més bonic i més just.
Jo no sóc pas d'ací, tot i que ho sóc. Jo sóc un peregrí d'anar per casa. Ma casa és el món, car no sóc ric. Ma casa és l'entorn del qui m'entén. D'enteniment molt poc a casa meua. Al País Valencià em diuen clar i pla pancatalanista. Al Principat, Can Barça, on faig hostatge. Sóc valencià de raça, de Reis Patge. I a la resta de l'estat espanyol sóc català entestat, m'hi va el coll. Jo no sóc pas d'ací, tot i que ho sóc. Jo sóc un peregrí d'anar per casa.
Dins del programa que estem emitint el 10 de març, que és la, quan es compleixen, el dia que es compleixen els 25 anys de les vacances d'Ovidi, de la 10 d'Ovidi, el que hem volgut és conèixer, pues, bueno, a les persones que més properes va tindre. I que millor que parlar, que tindre així a l'altre costat del fil telefònic, pues, bueno, jo crec que la seva parella artística inseparable, com és Toti Soler. Toti, què tal, com estem?
Molt bé.
Hola, moltíssimes gràcies per estar així en nosaltres en Ràdio Alcoi, el poder contactar amb tu per telèfon. Bueno, Toti, és un plaer primer tindre't i
avui, encantat.
I volem saber, actualment estàs dient-me que estàs vius en un poblet de 40 persones. Ostres, això és xulíssim, no?
No sé quantes persones som exactament, però a l'hivern devem ser això, una quarantena de persones, més o menys.
Que bo, com estiu el poblet?
Cap de setmana s'incrementa una mica perquè sí, pugen gent de Barcelona. I a l'estiu també tenim un mes bastant animadet. Però en general, entre setmana, això sembla un poble gairebé abandonat.
Com es diu en concret? M'has dit el nom?
Palau Sator.
Palau Sator, i està en el Baix Empordà.
Estan al Baix Empordà, estem al costat de Pals, molt a prop de la Bisbal, de Torroella. Des del poble veig Begú, veig l'Estartit, veig els dies clars, veig el Canigó.
Ostres, molt bé.
És un lloc privilegiat. Estem només a 20 metres d'altitud.
Ostres.
I veig les Illes Medes,
que a nivell de mar
està a uns 4 o 5 quilòmetres en línia recta.
Ostres.
Però no veig el mar.
Ostres, curiós.
Sí.
El que té l'orografia a voltes. Anem a veure, estàvem també parlant prèviament i en dies, diu, a veure, diu, jo quan tenia 69 anys, bé, diu, però ja quan vaig complir 70 com que em va picar, no?
Sí.
Ja. Això és molt graciós, explica'm.
La veritat és que sí, no em semblava tan gruixut. 69, doncs, encara ho podia suportar, però 70 ja ho vaig trobar una miqueta massa fort.
Però bueno, no pares.
Clar, jo porto des dels 15 anys, als 15 anys vaig gravar el primer disc amb un conjuntet,
imagina't,
que eren molt dolents, però bueno, cantàvem en català i sí, es va publicar un disc, la discogràfica Edixa, en aquell moment.
Imagina't.
I després ja vaig passar en un altre grup, que es va convertir, després es va convertir en els Pícnic, amb allò del Calla Teniña. amb la Janet, de cantant.
Ah, la Janet, sí.
Sí, però sí, abans sí. De que es fos solista, diguem-ne, sí, sí, la cantant sí. Del grup, després, res, sí, doncs sí. He seguit fent arranjaments i...
Hasta l'actualitat, perquè ara estàs preparant també, tens ahir una coseta entre mans, no? Tens un disc.
Sí, 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 no, l'any passat. Procuro que cada any surti un disc. L'any passat va sortir un recopilatori de cançons que tenia escampades en diferents discos i que s'ha anomenat Cançons Disperses. I en realitat estaven totes publicades en diferents discos, però bé, al posar-les juntes crec que tenen més força.
Molt bé.
I ara estic preparant un disc nou, amb coses noves i coses velles també, perquè... Hi ha coses antigues que tinc guardades al calaix, com aquell que diu, no?
Ostres, que xulo.
Que, bueno, vaig guardant, jo vaig gravant i vaig guardant i ja el traurem quan em vingui de gust.
No? Molt bé. I tornem a altra volta a la teua època quasi primerenca, a la figura d'Ovidi, perquè tu coneixes Ovidi molt jove, tenies 17-18 anys.
Sí, sí, sí. Explica'ns, sí. Jo va ser a partir d'uns arranjaments, em va telefonar al Pi de la Serra, que va dir que faria uns arranjaments per un cantant molt simpàtic del Coi i que si volia col·laborar jo vaig anar encantadíssim i des d'aquell moment ja ens hem fet molt amics, o sigui, ja venia per casa, intercanviàvem discos, vam començar a anar a veure a futbol junts.
Ostres, molt bé, al Barça.
El Barça.
Que bona, que bona. Sí, sí, anàveu al Camp Nou.
I bé, doncs, ell va ser el padrí de la meva filla. Ostres. Em venia a tallar el cabell.
Ostres, que bo.
Perquè ell havia sigut perruquer.
Ostres, que bo.
I bueno, doncs, sí, total, sí, sí. Que hi va haver una gran amistat. I a partir de l'any, de l'hivern 73-74, doncs vam començar a treballar d'una manera regular.
Ja, diguem, més oficial.
Amb algun parèntesi, que jo me'n anava a Andalusia, i llavors hi havia algun altre guitarrista que em substituïa, però vaja, que el gruix de tota l'obra de l'Ovidi ha sigut sempre amb mi.
Exacte. Comentaves que tots els seus discs, excepte un, no? En tots els demés has estat...
Sí, un que es diu Un entre tants, que no, jo estava a Andalusia, i després ja a partir de Crònica d'un temps vaig col·laborar amb un parell de peces que ell en aquell moment, això ho va gravar amb un conjunt magnífic que després es va convertir en l'Orquestra Mirasol i a partir d'aquell moment ja junts hi ha el disc al Coi, el disc a l'Olímpia i a partir d'aquí tots els discos.
Molt bé, perfecte. Una relació de vora 25 anys pràcticament.
Sí.
Sí, sí, no? Sí. Vau estar. Què recordes? Perquè clar, ara estem parlant de la figura d'Ovidi d'altra volta també 25 anys després, no? És un poc el 25 mos diu. Què podem dir? A veure, Toti, què
recordes? Uf, és que clar, difícil. És molt complicat. Clar. O sigui, a part d'aquests començaments que t'explico, que ens hem fet molt amics de seguida, doncs després, doncs, clar, moltes aventures tocant pels pobles, molts quilòmetres, moltes hores. Quan si havíem d'anar lluny i havíem d'agafar un avió, ell no volia agafar l'avió, li feia por.
Ostres!
Llavors, anàvem a Mallorca, doncs anàvem amb barco.
A París, com vau estar a l'Olímpia, també?
En tren.
Ostres, en tren.
En tren. I a Berlín, també vam estar a Berlín.
L'avió no hi havia manera, no? No pujàvem a un avió.
No. Ja l'entenc,
Sí, no?
L'entenc perfectament, però bueno, clar, de vegades no hi ha més remei, has d'anar molt lluny, doncs no hi ha més remei. Però bueno, doncs digues, que va ser una relació. Com un germà, una persona que sempre m'aconsellava bé i vaja, que és impossible pair la desaparició d'una persona com aquesta, no? D'una persona tan propera i tan assenyada i amb aquest coneixement, amb aquesta saviesa natural i bé, amb aquesta experiència que tenia de la vida.
Que xulo.
I que ens està demostrant avui en dia, 25 anys després de la seva mort, que les coses que escrivia fa 40 anys eren d'una absoluta actualitat.
Anava a dir-te-ho, no? Eixe llegat, no? Que es va donar que 25 anys seguisca actualment present totalment, no?
Totalment, vull dir, però aquestes cançons ja les escrivia fa 40 anys. Sí. I a veure, el terrible és que d'aquí 40 anys igual continuen sent actuals.
I si existien aquestes injustícies que denunciàveu. A més, també vosaltres, clar, en una època, la transició democràtica, no? La nova cançó, també molt important, no? I ja no era, era més que música, no? Era...
Clar, en aquell moment, i tant. Tampoc era tan important si desafinaves o no anaves bé de compàs. L'important era poder cantar en català.
Exacte.
I, clar, en aquest sentit, doncs, els 16 jutges van fer molta feina. Després el Raimon va ser molt important. Jo recordo tots drets al Palau de la Música de Barcelona cantant No cregueven les pistoles. I bé, doncs, era un moment fort. Estàvem en ple franquisme.
Clar. Clar, clar, era aquesta denúncia.
No era tan senzilla.
No era un espectacle sense més, està clar.
No vull dir que ara sigui més senzill, és diferent.
Era diferent, sí.
I a veure, els fantasmes segueixen existint, eh?
Segueixen estant ahí. Pot ser que l'actuació de París fos la més, no sé, la més emblemàtica, que si posaríem un... Sempre mos agrada els periodistes un poc, un rànquing, o una actuació que tu més recordaràs en Ovidi.
Va ser de les, diguem, de les primeres importants, però després en vam fer moltes. Després vam actuar, també això que explicava, vam estar a Berlín, vam estar a Hamburg, hem estat a València, a Alcoi, a Mallorca, hem estat per tot arreu, a infinitat de pobles que ens tractaven de meravella. Mm. I pràcticament quasi cada setmana baixàvem a València i a Alacant, i a Castelló, i als, tots els poblets, i era un no parar. Un no parar.
Menejava ahí moltíssim. Estava pensant, no el va convèncer per a participar en ninguna pel·lícula?
No, la veritat és que no. Que, a veure, no, jo no...
No, la vena artística, actor, no tu eres...
Una vegada vaig estar a punt de fer la música d'una pel·lícula.
Ah, mira.
Que ell va fer,
sí.
Vaig estar en contacte amb el director i tal, però finalment no es va arribar a fer.
No el va
hi ha un aspecte molt, molt interessant de l'Ovidi,
sí.
Que era el recitat de poesia.
Ah, també.
Això era una meravella. Això, diguem, per mi és el més... Diguem, el que, per exemple, jo crec que el punt culminant va ser el Coral Romput del Vicent Andrés Estellés. Per mi la gravació d'aquest disc va ser impressionant. I quan ho vam fer, quan ho vam estrenar al Tinell, a Barcelona, doncs va venir l'Estellers, i bueno, l'Estellers també va venir a París, que eren molt amics, i quan baixàvem a València el anàvem a veure sempre.
Ostres.
I després també ho vam fer bueno, a molts llocs. Fins i tot a Madrid hem arribat a fer-lo.
Ostres, a Madrid, a la capital, d'Espanya.
Sí, i després, bueno, el primer disc que vam fer de poesia va ser sobre Salvat Papasseit, i això me'n recordo que va ser extraordinari, perquè vam estar dues setmanes en el Teatre Poliorama de Barcelona,
sí.
I omplint dues setmanes amb un recital de poesia. Això avui en dia és absolutament impensable.
Sí, totalment.
Vull dir, avui fas un dia en una sala petiteta i gràcies. I, però clar, un teatre que d'unes 700 localitats, que hi vam haver de parar, perquè en aquella època, quan arribava Setmana Santa, tot s'aturava. Però bé, doncs és una llàstima que no tinguem tot gravat, tot el que vam fer de poesia, perquè era realment, l'Ovidi era extraordinari recitant, dient poesia, no? No tenies la sensació de que era una persona que recitava, sinó algú que t'estava explicant alguna cosa important, alguna cosa que era tan teva com d'ell, com de tots.
O sigui,
fenomenal amb la poesia. Jo per mi és el punt més alt que he viscut amb l'Ovidi.
Mira, veus, actor, cantant, i tu destaques aquesta faceta que igual és un pel·li menys coneguda de rapsoda, no? De poder...
Clar, sí, és que, sí. A més, quan, amb les seves cançons, ell feia la música i jo li feia els arranjaments,
sí.
Perquè ell tocava, era senzill, tocar la guitarra, però jo li enriquia una miqueta, però clar, quan feien poesia, la música era meva.
Clar.
En general, diguem, amb alguna excepció, però llavors en aquell moment, doncs, ell era un intèrpret extraordinari, i jo tenia la possibilitat de ser creatiu, de fer, d'ensenyar la meva pròpia música.
Al mateix temps.
Per tant, doncs, per mi és el moment més important
amb l'Ovidi. I la part també, ell parlava això, parlava d'actor, de cantant, de recitar poemes, i parlava de que era un pallasso, o sigui, ell mateix es ho dia, no? Ell,
sí, bueno,
un tio molt divertit.
Som, no?, els artistes, els cantants, els pallassos.
Sí.
És que en el fons, és que, això continua siguent així.
Sí.
A veure, diguem, el tracte que hi ha pels artistes, pels veritables artistes, doncs no és gaire bo, la veritat.
Ja, sí.
Vull dir, el món es mou al voltant d'una mena d'art comercial, que és el que s'ensenya en els mitjans de comunicació, i el que sona és el 90 i molts per cent és música comercial.
Sí.
No música, diuen música, però jo en dic música comercial.
I poses comercial després.
Clar, que és el que es ven, el que estan els hits parades, el que tenen aquells premis i que venen i que omplen palaus d'esports i aquestes coses, però, diguem, l'art veritable continua patint igual que abans.
Ja.
I amb la música, i si amb la cançó hi han dificultats i costa, doncs amb la música encara pitjor.
Més encara.
La música instrumental, vull dir, la música clàssica està subvencionada pels governs, és l'òpera i tot això està subvencionada, però, diguem, els músics de jazz es moren de gana, per entendre'ns.
Sí, sí, t'entenc.
I això continua sent exactament igual.
Com, quan ho dia ell, que fa 40 anys com ara. Que, sí, jo em referia també a nivell personal ell, no? Perquè jo, per exemple, puc parlar amb Toni Miró i em comentava això, no? Que ell era molt, molt divertit, molt de xistes, molt de, o sigui, era molt... sí. No parava, no? Era un tio molt,
sí, no, era una
molt ingeniós.
Molt entranyable. Que tu podies passar molt bé,
Sí, sí.
I, bé, molt profunda i... que s'ho tenia... pensava tot molt bé i, vaja, una persona inoblidable.
Fantàstic. L'última, Alcoi, a veure, la seva ciutat, que el dia ahir d'Alcoi, a veure, sempre la seva alcoiania la porta per bandera.
Encara me'n recordo la primera vegada que vam actuar a Alcoi, me'n recordo que em va dir, em sembla que era la primera vegada, em va dir, avui em venen a escoltar els meus pares. I estava nerviosíssim. Perquè no sé si els seus pares doncs, pensaven que això de cantar no era seriós o no sé què devien
no
pensar, però el fet és que l'Ovidi estava molt nerviós i bé, crec que tinc una gravació d'aquesta actuació.
Ostres.
I després vam venir més vegades, però bueno, aquesta primera vegada me'n recordo perfectament dels seus nervis.
I el coi això, aquell dia, que bueno, que era la seva ciutat, no? Que era... Eixe origen, no? També, com em comentaves abans, no?
Ell s'ho estimava moltíssim.
Exacte.
I sempre en parlava, el barranc del cinc, de tot, i els seus amics, que vaig conèixer cada vegada que veníem,
En comentava Jordi Tormo que ell així era un obrer, treballava i després allí va ser un obrer de la paraula, o sigui, un obrer un treballava les mateixes 12 hores, diguem, tant en la fàbrica com a nivell cultural, no?
Clar, ell llegia moltíssim i preparava tot, les cançons les preparava molt bé, quan havíem de fer poesia doncs s'ho llegia tot d'aquell poeta de la seva vida i feia la tria molt curosament i bé, un treballador, va ser un treballador tota la seva vida.
Tota la seva vida.
Ara també li agradava divertir-se.
Molt
jo
bé.
Recordo nits, d'anar amb clubs de jazz i passant-ho bé i... Sí.
Lo que feia de forma intensa. Treballava intensa, quan es divertia, es divertia
era
de forma
un home amb una vida molt intensa,
Exacte.
I els darrers anys, quan ja estava malalt, i els 10 últims anys de la seva vida, el va cuidar una amiga meva que jo li vaig presentar, que és la Nieves Solsona, que és una noia de Teruel, d'un poble de Teruel, i que va ser doncs l'últim amor de la seva vida, diguem, que el va cuidar moltíssim, la fermetat i vaja, és una persona que després ha quedat com molt amagada en les biografies i en els documentals i tot això, no se'n parla gaire, però jo la recordo i faig memòria a tothom perquè no l'oblidin, perquè ella jo crec que és la dona que més el va estimar.
Molt, perfecte.
I que el va cuidar com ningú.
Hi ha que reivindicar aquesta figura. El teu contacte me l'ha passat una tal Jana Monllor, la seva filla, i bueno, Jana ha heredat absolutament tot el que em comentes d'Ovidi.
La Jana és preciosa. És
fantàstica.
Vaja, tenim molt bona relació, cada dos per tres. És curiós perquè hi ha gent que m'escriu i em demana permís per cantar o publicar cançons de l'Ovidi. Els contesto, no, a mi no m'heu de demanar el permís, vull dir, jo no sóc l'autor d'aquestes cançons. En tot cas, parleu amb la Jana i a veure que ella us expliqui com va, com funciona això, però em fa molta gràcia que em truquin. I amb la Jana cada dos per tres, doncs, ens comuniquem i li tinc un gran carinyo.
Molt bé, doncs, Toti, però ha sigut un plaer poder parlar amb tu. Esperem voretes i el coi, què fa? Baixaràs o què?
Sí, bé, estic col·laborant. amb el David Fernández i el Borja Penalba i la Mireia Vives i el David Canyo, que fan això de l'Ovidi. Ells es diuen Ovidi 4, però aquest any es diuen Ovidi 25.
Ah, que guai.
Ja he fet un parell d'actuacions amb ell. Faig poqueta cosa, faig com tres temes. I ells fan un espectacle sensacional. I em sembla que volen que vagi amb ells al COI.
Ostres, va, sí, seria genial.
O sigui que ens veurem.
Seria genial, va, pues a veure què fructifica això i poder veure's i poder xerrar cara a cara i res, i sobretot
sí,
això, donar-te.
Sí, l'altre dia m'ho va comentar el David Fernández.
Va, pues a veure si...
Sí, vaja, si ho diu ell, és que es farà.
Per a baix. Ara han fet una sèrie d'exposicions, tenim així en la ciutat, en la Llotja, en el Centre Ovidi Montllor, al respecte de la seva vida, artistes que, bueno, saps que Toni Miró pues, ha estat ahí també organitzant i, bueno, pues això, que està molt present, la seva figura 25 anys després, així en la seva ciutat.
Sí, totes les persones que se l'han estimat i l'han conegut, diguem, no l'oblidaran mai i el cuidaran sempre.
Molt bé. Toti, moltíssimes gràcies de nou.
Moltíssimes
un abraç.
Gràcies a vosaltres.
Fort abraç. Adéu, adéu.
Milers de canons, milers de tancs, milions de metralletes, de bombes i artefactes, d'avions i vaixells, de medalles i gasos, tones de dinamita, de trilita i de goma, fusells, marxes nupcials, casernes i castells, bancs, homes i jovent, atòmiques i bases, botons vermells i negres, fils directes i botes, nuclears, i vestits de gala, de carrer, de campanya, de por, dret de manar i força, estrelles, barrets, foc, galons, equip de xoc, alcohol, drogues i mort, banderes, déus i patges, honors, flagells, dejunis, manilles, fuets i mans, sirenes i guardians. Què esperem de la vida?
Segueix camins, segueix foscos camins.
Des de Compromís et recordem a tu, Ovidi, fotògraf líric dels humils, dels desarrapats, dels oblidats, dels teixidors sense roba i dels obrers sense casa. A tu, creador de l'epopeia d'Alcoi i poeta sense bellesa, Baudelaire de la Teresa. A tu, Ovidi, encara esperem que un dia, impensat, vingues i ens tornes a emprenyar.
Sempre a la nit il·luminant el cel.
El grup municipal Ciutadans s'adhereix a la celebració del 25 aniversari de les vacances d'Ovidi Montllor, qui sempre va estar compromès amb el COI i amb la seva cultura. Bon vent i barca nova.
Bon vent i barca nova.
He tornat al meu poble, a l'estimat el COI. He sopat amb els pares, els més antics amics que tinc i que tindré. Després, com un maniàtic, he eixit a passejar. Carrer Sant Nicolau, placeta del Fossar. He omplert els dos pulmons de vida del meu poble. Així vaig festejar. Allà jo treballava. Més amunt del fanal hi havia el cacauero. He plorat un poquet. Això a qui no li passa. He tornat cap a casa. Al pont de l'Iaducte m'he parat un moment. L'alçada impressiona.
Soc del 42, tot és igual que sempre. He arribat a ma casa i he besat els meus pares. Dormien. Els he mirat content i amb una certa enveja. Ells van conèixer bé, per pocs anys, val a dir, un Alcoi que jo somie.
I ens apropem a la una del migdia, moment en què arriben les notícies de caràcter nacional i internacional, i després de nou en Ràdio Alcoi seguirem amb aquest homenatge a Ovidi Montllor.
Perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir.
Vallos informativos. Ràdio Alcoi, Cadena SER.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 20 grados centígrados.
Gazpacho manchego, atascamurras, ajo de matadero, asadillo de la mancha, berenjenas de Almagro, conejo al ajillo, morteruelo, migas. Sabrosos platos de la mancha que podrás degustar cada miércoles en el restaurante El Polideportivo. Abrimos todos los días con servicio de desayuno, aperitivo, comidas y cenas. Ven y saborea el mejor sabor de la tierra, mar y montaña en Restaurante Polideportivo, en el Polideportivo Francisco Laporta, calle Juan Raya 23, Alcoy. Recuerda, los miércoles ven y degusta nuestros sabrosos platos de la mancha.
New Coffee es tu tentación a cualquier hora del día y de la semana. Para tus desayunos, comidas, meriendas, cenas, tapas frías o calientes, bocatas, tostas, tostadas, hamburguesas, gran selección de cafés e infusiones acompañados de una amplia sección de postres como tartas, gofres, crepes, bollería. Para tus comidas o cenas, realiza tu reserva llamando al 96 629 69 98. New Coffee, en tu día a día, en la Alameda Camilo VI 29, Alcoy.
El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más. ¿Te gusta conducir?
Infórmate en movilvegar.bmw.es. Movilvegar, tu concesionario BMW en Alicante, Petrer y Cocentaina.
25 milions de lletres. Del 5 al 12 de març, a les 20 hores, a la Biblioteca Francesc de Paula Montblanc, conferències. Dia 10, Ivan Carbonell, cançó del Màgic Merlí. Dia 11, Àfrica Ramírez, presidenta de l'Associació d'Editors Valencians, Vocació i Rentabilitat. Dia 12, Cristian Gálvez, Hanach. Dia 13, Cloenda. Actuació als centres educatius. Entrega de guardons 25è concurs literari infantil. Contacontes. Dia 14, teatre. Shakespeare en Berlín. Dia 15, ruta literària a càrrec de Rosa Corchado. Del 5 al 15 de març, 25ª edició de la Festa del Llibre a Muro. 25 milions de lletres.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho puc...
Així sonava com cantava Joan Manuel Serrat, paraules d'amor, al concert que es va produir el 30 de novembre de 1994, la cançó amb Ovidi, en aquest homenatge al Teatre Calderón.
Només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres.
I nosaltres seguim amb les paraules dedicades per al cantautor, actor i poeta alcoià en aquest programa especial.
No havíem tingut massa temps per a fer.
Em preguntes, mare, com és Barcelona, el món dels artistes. Em preguntes si parlant com a casa m'entenen a Catalunya. Si tot va bé. Si ja menja una miqueta més. Em preguntes el que sent viatjant en avió. Em preguntes si estic aprenent, perquè dius que mai no se sap tot allò que es necessita saber. Em preguntes si me'n recorde de vostè, del pare, dels germans, de la família, dels d'Alcoi, companys, amics i novietes, si m'agrada encara Alcoi. Em preguntes, ets dels nostres. No ens oblidaràs els pobres, per a ella el món és clar, pobres i rics. I em preguntes, ets feliç?
Tot ben senzill i ben alegre.
Fa 25 anys que l'Ovidi va fer vacances, però als socialistes alcoians continua i continuarà molt present. Perquè Ovidi és Alcoi, és eixa fera ferotge que també és la nostra ciutat. Ovidi és art i cultura, reivindicació i sentiment, com Alcoi. Ovidi Montllor és un intèrpret en majúscules que ha deixat un llegat als alcoians que fa que estiga molt viu i present entre tots nosaltres i que segueix inspirant a les noves generacions d'artistes. Els socialistes, recordem, avui i sempre, aquest alcoià que va portar el nom de la nostra ciutat allà per on va anar el seu art i la seva personalitat.
Si no es molestia pels...
Plovia aquell dia perquè vull...
Des de Podem Alcoi volem recordar que Ovidi Montllor mai ha deixat de cantar a la terra i a la llibertat i de portar per tot arreu l'imaginari d'Alcoi. Així, a les nits, amb la quietud vindrà la música, però llavors no moriré, faré vacances.
Vaig dir-li de tapar-la perquè vull...
Dins d'aquest programa especial que estem dedicant a la figura d'Ovidi Montllor en el 25 aniversari de les seues vacances, era necessari el poder parlar en una persona, pues jo crec que és de les que més el va conèixer, jo quasi diria que va ser un germà seu, encara que no foren de sang. El tenim així a l'altre costat del fil telefònic, que és Antoni Miró, el pintor Antoni Miró. Hola Antoni, què tal, com estem?
Hola, molt bé, estupendament.
Moltíssimes gràcies per atendre-nos així a Ràdio Alcoi. I, bueno, Ovidi, pues, ja sabem la figura, però jo sempre ens agrada recordar-lo i més un dia tan especial com és el 10 de març. Antoni, què podem dir d'ell, a veure?
Sí, bé, doncs pues, l'Ovidi ja crec que és un clàssic, és un símbol, és una personalitat en la nostra cultura i en el nostre país, i és una persona que se ho ha guanyat per mèrits propis, perquè és una persona que ha tingut un encant i una sensibilitat i una categoria intel·lectual i una presència en les seves actuacions, i ha fet tanta cosa, a part de cantar, escriure, fer magnífica poesia i molt de cinema i teatre, i de tot, ha estat en totes les coses on creia que podia d'alguna manera fer alguna cosa per canviar a millorar una miqueta el món.
Molt bé. Antoni, ara fa no res, i a més un poc promogut per la càtedra d'Antoni Miró, doncs, es va iniciar un cicle d'exposicions. Es va inaugurar la primera coincidint en el seu naixement, en el que va ser en febrer. Explica'm també, doncs, bueno, com està funcionant aquest
cicle. Sí, el cicle està funcionant magníficament. Habitualment els cicles funcionen bé perquè la gent ja fa anys que està fent-se, la gent ja ho coneix, ja se'n recorda, ja ho sap, que cada dos mesos té una cita en l'Ovidi Montllor, en la Casa de la Cultura i en la Llotja, i que això permaneix en el temps i ja és un costum. En aquest cas és un costum que s'esperava i molta gent s'ho anava imaginat que en el 25 aniversari de les vacances d'Ovidi pues es faria algo especial, no? Tocava, era el que s'havia de fer, i això és el que hem fet. I sobretotament ha tingut la mala sort que recentment també ha desaparegut la Isabel de Simó, i també pues, tenen que tenir en la memòria i en el record, i en el seu moment oportú ja faran les coses que toquen. Però bé, en el cas de l'Ovidi, espontàniament ja als 10 anys es va fer un grandíssim homenatge, perquè i va ser popular, no?
Sí.
En aquell moment hi havia una regió de cultura en el coll que deia que era massa pronta, era demasiado pronto para hacer un homenaje, però resulta que la gent espontàniament va voler fer-lo i es va fer quantitat centenar de pobles arreu dels països catalans. I als 15 anys se'n va fer, i als 20 anys d'altra volta, ja als 25. O sigui, el vídeo ja ha ultrapassat totes les fronteres de reconeixement, no? O sigui, però solament a nivell popular, perquè encara les institucions, com caldria fer, ara que hi ha un govern de la Generalitat que ja és d'esquerres, doncs s'hauria de fer un gran homenatge institucional també. Perquè l'Ajuntament d'Alcoi sí que des de la recuperació d'aquests últims anys de l'esquerra va fer una de les coses que faltaria fer, fer-li un monument, dedicar-li
el passeig,
un carrer al passeig, no? I fer-li tota una sèrie de reconeixements, perquè venia obligat ja, perquè popularment era necessari fer-ho, però la gent no ho demanava, no? Però la Generalitat encara no ho ha fet, i hi ha el president...
Va estar Ximo Puig en la inauguració de l'exposició i ho va dir precisament, no?, que falta aquest homenatge.
Sí. Això, que ja hi havia el compromís de presidència de la Generalitat, estava també present el president de les Corts, Enric Morera,
sí.
I això ho van assumir perfectament, que la Generalitat hauria de fer. Perquè si la Generalitat en el l'any 94 li va otorgar la medalla d'or de la Generalitat i li van fer un reconeixement quan estava malalt, el qual sempre és una miqueta tard, no? I més tard encara l'Ajuntament de Coll en aquell moment, que també era un ajuntament socialista, l'alcalde era Josep Sanús, li van fer també la medalla de la ciutat i el fill predilecte i totes aquestes coses. Això va estar bé, però jo es va fer una miqueta tard i s'havia d'haver fet molt abans, perquè el vídeo se ho havia merescut de fer ja moltíssim temps. Però bé, després va vindre una època llarguíssima del PP, en la qual no se'l va voler reconèixer mai a res, la qual és absolutament insòlit de que un artista deixi alçada i hi ha un govern d'un país que es negui a reconèixer-lo. És una cosa bastant incomprensible, no? I ara crec que no s'ha de massa temps. Suposa que la Generalitat farà el que toca i farà el reconeixement que es mereix a l'Ovidi. Per part de l'Ajuntament del Coll, jo crec que s'han fet bastants coses, mai seran suficients, però jo crec que ha quedat bastant suficientment provada que la seva voluntat de reconeixement a l'Ovidi. I esperem que les coses que manquen, pues, que s'acaben fent.
Que acaben ja complint-se. Entrem un poquet en la recta final. Jo recorde quan ho citaves abans, no?, la desaparició d'Isabel Clara Simó. Vaig estar en tu ahir en el Mas de Sopalmo i ens explicaves un poquiu la relació d'estrès, no? Com va ser aquesta relació a nivell personal, no? Perquè jo, per exemple, he pogut parlar en Jana, en la seva filla o això, i el que em dia era això, no?, que qui el coneixia el volia, no?, l'estimava.
Bé, jo vaig conèixer tant un com l'altre ja de, no sé, tenim 18 anys o per ahir, no de xiquet, no? Vaig conèixer ja de major quan jo ja volia ser pintor, no diria fer teatre, la Isabel escrivia i estava en aquell moment donant classes, però encara la Isabel no la coneixia. Vaig conèixer primer l'Ovidi en el coll, en un dels seus viatges que venia de Barcelona, i a partir d'ahir vam anar creixent l'amistat que ha sigut fins a l'últim moment, no? I la Isabel va ser per als anys principis dels 70, quan jo estava en la revista Camigó, i encara feia Figueres, després va anar a Barcelona, i a partir d'ahir va tindre contacte molt continu. I això va ser que sempre que anava a Barcelona, que era bastant freqüent, sempre li tocava a la Isabel i tocava a l'Ovidi, fem un sopar un dia junts, perquè ells estan vivint, normalment passaren mesos i a voltes anys sense veure's, no? Que és el que sol passar quan vius en un mateix lloc, no? Però sempre que anava jo, doncs ens embolicava tot i feien una trobada. I això ha sigut un vincle que s'ha anat perpetuant mentre hem estat vius.
I comentaves, recorde que comentaves que estàs tu ahí, i molts anys, per amor de Déu. Comentaves que tu eres el serio, un poquiu d'estrès, no? Era molt, o sigui, el tracte era molt, molt divertit i
sí,
molt extrovertit.
En realitat jo tinc molt sentit de l'humor també,
sí.
Però no aparent, és un
dissimules, no?
El Ovidi podia canviar de cara cada 3 segons perquè era capaç de fer des de convertir-se en un monstre a un àngel, a un o que fos, no? Sense només menejant els ulls i la cara, no? Era algo increïble. I la Isabel sempre tenia unes eixides i un recollit, i era molt graciosa, i a més se'n fotia de tot, perquè se'n ria d'ella i de la seva sombra, no? I igualment l'Ovidi pues, era un pallasso absolut, i és un acudit que jo podia estar 3 minuts contant-lo i podria passar 25 minuts, no? Però després el desfeies de risa, no? Era increïble.
De totes les eixes vessants que comentaves, en quin el quedaries? Actor, pallasso, bueno, rapsoda, cantant?
D'amic, no?
Amic, Isabel, ara la primera.
Una mica així no es pot trobar.
Tens tota la raó, molt bé.
I igualment la Isabel, no?
Exactament. I després ja professionalment en totes, no?
Ja, han sigut dos estrelles en l'univers del coll i en l'univers del món, no? O sigui, que marquen un camí que és algo a seguir per tanta gent, i l'Ovidi ja fa molts anys que ho ha aconseguit, aquí ja té un cúmul de seguidors impressionant, o sigui, poca gent després de morta arrastra tantíssima gent jove, i la Isabel és una persona que ha influït tant en la literatura catalana, i ha escrit tant, i ha fet que escrigui tanta gent, i més que res encara que llegisca tanta gent, perquè abans llegia poc en valencià i català, i ara ja s'ha començat a llegir una mica més. En això, el paper predominant i preponderant és el d'Isabel, que ha fet que la gent es posarà a llegir. Això és un gran mèrit.
Molt bé, perfecte, Antoni, per res, hem recordat sobretot a Ovidi i transversalment, per suport, la figura d'Isabel, que també fa molt poquet que ens va deixar. Moltíssimes gràcies de nou, tu estàs ahí, estaràs molts anys, i la pròxima volta que parlem ja parlarem de tu, que no hi ha manera, que sempre parlem d'altres persones.
Pues, vale? Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de recordar-t'ho.
Molt bé, perfecte, Antoni, gràcies. Moltíssimes gràcies, un abraç. Adéu, adéu.
Doncs era un rei que tenia...
El Club d'Amigues i Amics de la UNESCO, en la commemoració dels 25 anys de la Déu de l'Ovidi, s'apropa a la figura de l'artista amb la lectura de la seva obra poètica i convida al poble d'Alcoi a unir-se a tal remembrança aquesta vesprada a partir de les 10:30 hores en la seu de la UNESCO en el carrer El Cid número 12.
Tampoc no els estimava. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant.
En el programa de Hoy por Hoy el que hem volgut és conèixer un dia com avui, com és el 10 de març, es compleixen els 25 anys de les vacances de la Déu d'Ovidi Montllor, i el que hem volgut és conèixer pues, una part, sobretot la part més personal d'ell, potser la més desconeguda, i per això el que hem fet és que hem contactat i ha vingut ací als estudis de Ràdio Alcoi amb el germà d'Ovidi, amb Javier Montllor. Javier, què tal, com estàs?
Molt bé, assistent.
Moltíssimes gràcies per vindre.
Si podem aportar alguna cosa que resulti d'interès.
Segur, segur que sí. Hem estat ara parlant prèviament i ja només escoltant-te ja, vamos, tenia la boca jo, vamos, xulíssim, les anècdotes que em contaves. Anem a veure, pues això, no? S'ha conegut, per supost, molt afortunadament durant tots aquests anys, inclús després de 25 anys després de mort, que ara es compleixen, pues la seva faceta artística, cantant, tal, però volíem ara centrar-se un poc més en la part personal. Explica'm, com era en el dia a dia, perquè, clar, tu em comentaves una cosa molt curiosa, que llevàveu 7 anys de diferència.
Efectivament.
Que és diferència entre germans.
Anys, no? I entonces, el que passa que també n'hi ha moltes coses que jo no tinc referències, clar, perquè era molt menut, no? Que, de fet, ahir quan se'm anava primera volta a Barcelona, pues, pràcticament jo tenia 2-3 anys, no tinc
no
constància
recordes,
ni record d'això. Després sí, després de quan començava pues, ja 21, que també se va tornar a Barcelona, després de la mili, i ja venia més...
Ja, virtualment.
I tal, pues sí que ja, entonces sí que tinc record, pues, de veure que el germà pues, venia a la paleta, tal, tot això sí que encara, ja, encara ho tinc arxivat.
Perquè ell això, no? Jo parlant en Jordi Tormo, ell sempre va tindre molt clara, no? Les seues arrels alcoianes les va tindre presents sempre, no?
Sí, bueno, pareix que és el coll en general.
Mos passa.
Tenen molt, molt les rels i molt l'aigua al coll. Sí. I ell no era una excepció, al contrari. Ell era des que quan tenia pues,
un ratet,
uns dies, no, pues, s'arrimava al coll pues, per veure la família, els pares, els amics que tenies i prou amics. I bueno, pues, jo crec que era, pues, diguem, que el seu poble.
No?
Evidentment, Barcelona va ser el d'adopció i
al
principi igual més dur o no, però després també estava molt agut, però bueno, coi Barcelona, Barcelona, coi.
Exacte, era un poc. I que, com era aquest tracte? Com era aquest dia a dia ja a partir de que tu ja eres un poc més major i ja comenceu ahir a tindre aquesta relació? Com era? Què recordes tu d'ell?
Jo el recorde quan era més venut, al principi que comentava i tal, pues el veia Gina, pues, no sé, com un germà major que us vol a la llarga, però que, bueno, que és divertit, és xistós, que volia jugar amb mi. Després ja, pues, evidentment, passant el temps, pues, també igual. O sigui, ell normalment venia i solia estar content, no? I content d'estar a casa, els pares i tot això. Entonces, pues, a poc temps de tot això, pues, ja va començar a cantar, va començar a fer-se un poquet famós, almenys el que és la part de Catalunya i tot això. Sí. I, bueno, venia igual, vull dir que tampoc era...
No se li va pujar en algun moment.
Res, inclús clar. Després, ja parlant de l'any 75, quan va fer de les primeres pel·lícules, no va ser la primera, però la primera xina significativa i tal, com els Furtivos, que va guanyar un premi i tal, però bueno, igual, vull dir que venia, estaven els pares un dia o dos, després bueno, se n'anava a veure els homens, passava un dia o dos en Toni, el que fora, però bueno, sempre aquesta relació de a veure què contes tu, com va tot, i bueno, evidentment, jo anava ja fent més major i al final també anaven unificant-se les, no que els criteris, però sí les converses. No?
Les converses.
De tota manera, pues, bueno, ell era de vindre, veure els pares, anar a sopar amb els amics, estar dormint fins a l'hora de dinar,
sí.
Els has a dinar, però vamos, ja... diguem en el temps justetet, no? I, sí, bueno, i a partir d'allà pues, passar la vespre amb nosaltres o el sí. que fora, no?
I has dit xistós, no?
Això sí, era prou.
Jo, molt prou. Que parla en Toni, parla en gent, li agradava, no? Tenia un punt de l'humor, ja no era que ho feia el seu paper, sinó que ell humanament era així, no?
Sí, sí, efectivament.
De sang còmica, aquell dia, ell es deia pallasso també, no? Ell agradava sí, dir-se pallasso.
Sí, de fet,
pallasso.
En alguna cançó, pues, el dia, sí, no? Sóc l'artista, el cantant, el pallasso, no? Però bueno, que d'alguna manera per lo que després pues, ha sabut i ha contat els meus pares també i després ha confirmat sí. pues, que és de molta gent no? Que, claro. Que ja de menut pues, ja li agradava disfressar-se o sigui, interpretar diguem, claro. No? Pues en este cas no és que interpretar, és que era de natural pues, que és el que diuen, que no era un tio que començava a contar-te xistes i ara xistes i xistes, no, però que sí que tenia aquest puntet de gràcia en inclús en contar xistes també, no? Però evidentment un o dos, no?
Sí, sí.
I bueno, tenia un humor també molt peculiar, però que no estava fora de taula mai.
Sempre
hi havia algun puntet d'això, no?
De diversió. I al mateix temps, de la mateixa forma, també molt conscienciat, no? Perquè això també ens ho comentava Jordi Tormo, o sigui, ahir va fer 12 hores de treballar així en les fàbriques d'ací del coll, i quan anava a ser artista eren 12 hores també de faena intensa, o sigui, ahir era molt conscienciat en eixes orígens humils, faeners, obrers...
Sí, jo crec que això, pues, mèrit d'ell, evidentment, però també de meus pares.
Els teus pares.
Que, no. Que bueno, van saber transmitir-vos que realment nosaltres pues, érem treballadors, no? I el que tenien que fer era treballar, no?
Okay.
I, bueno, ara em ve al cap una de les
anècdotes,
sí. No? Que, bueno, i més que ha circulat també per alguna biografia que s'ha fet, perquè la volia comentar algú, crec sí. que és la primera volta que comento jo. Esta, però,
bueno.
De tota manera, sí que em ve al cap i perquè pareix que l'Ovidi li ho dia i a mi m'ho va dir, no? O sigui, tu quan el poses a treballar, quan vaig a treballar, primer t'has que treballar, t'has que demostrar el que pugues valdre. I després d'això ja demanar. Però, evidentment, com a treballador t'has que complir.
Sí, sí,
després
sí.
Després ja tindràs que demanar o exigir, o segons si ha l'interlocutor que tinguis, no? Entonces, clar, això venia dit perquè crec que ens ho van inculcar en casa els pares, perquè també eren treballadors, evidentment, i ho tenia molt clar, i també, no? O sigui, i de no treballar les coses, pues, no hi sent soles. Hi ha que de treballar, hi ha que estudiar, i en la seva vertient ja que va pillar, doncs de primer de cantant, no? I a més autodidacta, perquè ell no sabia solfeo. L'altre germà meu, Héctor, sí que sabia molt de solfeo, era un clarinet així en el coll i tal, però
ell no.
Ovidi, no? Ovidi se ho va tindre que ensenyar a ell soletes, no? I jo no.
Tu ja, la vena artística no et va arribar a tu, no? I entonces, clar, ell el que feia era això, era a base de treballar, a base de fer hores, perquè, clar, encara que tu fores molt xicotet, els teus pares, no?, es quedarien al·lucinats, no? De moment, en 19 anys, ara me'n vaig a buscar-me un poc ahí la vida com a actor, no?, com a cantant, com a...
Sí, bueno, jo ahí...
Sí, tu eres molt xicotiu, però sí que recordes després que...
Va caure en casa, clar, no? Pues el fet de que ell se n'anava abans de família i tot, no?, pues un poc a buscar-se
la vida
de Barcelona. Després sí que sé que ho tenien molt, molt clar, molt assumit, i bueno, inclús està en comptes de que el seu fill, pues, per lo menos tinguera un cert reconeixement, tant com a cantant primer, com a actor després, no?
Estaven les persones contentes.
Jo crec que això sí que... Sí que era un poquet un orgull pels pares, no?
Claro. També. I pels germans.
I pels germans, també, per suport.
Perquè m'has comentat que hi havia un germà major, Héctor, que va faltar també, farà... A veure,
sí, Héctor això. Va faltar 2 anys abans de l'Ovidi. Era el germà mitjà, el major era l'Ovidi.
Això, exacte.
I, bueno, pues, efectivament, ahir estaven, diguem-ne... En ixa interlocució els dos també, no? Però jo ho veia sempre evidentment des de una distància de 10 anys sobre Héctor i 16 sobre l'Ovidi,
clar, exacte. I després el que sí que ha sigut un poc complicat és perquè els fills d'Héctor, els fills d'Ovidi i els teus fills i tots, bueno, pues està un poc disgregat, no? La família Montllor actualment podem trobar-la un poc en diferents llocs, no?
És sí, complicat. Sí, evidentment és un poc el que passa i més ara i cada volta més en la globalització del treball i de totes les coses. De tota manera, encara diguem que, bueno,
intenteu retrobar.
Set de boig, o 5 de boig i 2 fills meus, o sigui, 7 cosins, realment en un lloc o en altre, però estan residint en Espanya. Exacte. Que avui dia, pues, ja, que si estàs en Oslo, que si estan en Estats Units o en Austràlia. Intentem almenys, si no tots, pues, 5 o 6, que enjuntar-se, pues, cada cert temps per veure's, per això, perquè que realment així són 2. En Barcelona n'hi ha 3, un altre és per Madrid, i és un poc complicat a les agendes perquè la família s'enjunta, però per no perdre-ho.
Però sí que seguiu ahí un poc aquesta vinculació. Uno d'ells és Isaac Muñoz, que és un ballarí que, bueno, que el tio està triomfant, no?
Sí,
també,
sí,
no?
I està aguantant ella, perquè costa, que és un esforç tremendo, però costa perquè m'ho ha comentat, i evidentment el ser un ballarí no és fàcil, o sigui, és que tindré una forma bestial i bueno, pues està ahí funcionant, també, pegant voltes al món, no sé si és una pegada
ja està,
però està funcionant molt bé. I està fent el que li agrada, que al final, pues mira, el que ha fet l'Ovidi, en part del que ha fet jo també, o sigui, treballar del que t'agrada, jo penso que és una de les coses molt importants en aquesta vida. No és la felicitat, evidentment, però ja que sóc treballador, doncs, almenys si aconsegueixes disfrutar en el que fas, cas de l'Ovidi, cas de l'Isaac, jo penso que és una cosa molt, molt gratificant per a la persona, no?
En Jana i en Helena, les dues filles d'Ovidi, també, bueno, pues això, també quan poden, no? També s'unixen i també
sí, especialment
Puges Jana, a Barcelona, tu a veure-la.
Exacte, especialment Jana, sí, farà més de 2 anys, però 2 anys ara, de fet, que jo, que van poder coincidir els 6, menys Helena, que està un poc desvinculada i tal, van poder coincidir els 6, així, al coll.
Això és superimportant.
Familiar, que bueno, que hi hagin els cosins, pues, es compten les coses, independentment de que avui en dia, pues, hi ha 1000 mitjos perquè ells xerren molt més que jo, per exemple, que sóc el tio.
Tu eres el més abuelet, tu eres un poc el tio. A veure, i entrem ja en la recta final. Ara s'han obert fa molt poc 3 exposicions vinculades precisament a aquest 25 aniversari de la mort d'Ovidi. Parlem un poc d'elles, perquè a tu està clar que tot és molt xul, la de la llotja és una passada, però a tu t'agrada molt la del centre Ovidi Montllor, perquè és justament això, no? La part més personal, no?
Sí, jo la veritat és que m'ho vam comentar farà uns mesos, per si podia aportar algo personal de l'Ovidi. Jo tinc ben poc, perquè la llotja que és que ho tingueren les filles, que són les que ho van tindre, i de de tota manera, la idea del comissari, del Mateo i tal, pues, em va agradar, i bueno, pues, el dimarts 4 de febrer, que va ser l'aniversari del naixement de l'Ovidi, es va inaugurar, i em va agradar aquesta exposició. Més que res perquè toca un temes i objectes més personals de l'Ovidi, evidentment no massa, perquè bueno, després, pues, lo que diem, ho van heredar les meues nebodes, i evidentment els encerts i les coses aquestes, pues, van anar repartint-se o perdent-se pel temps, no? Però de tota manera és una exposició que a diferència d'altres, o la de la Llotja, que és més multitudinària, molts artistes bons i tal, aquesta és
íntima,
més íntima, exacte. I també, doncs, bueno...
Has aportat tu, eh? Tu només has fet la teua aportació.
Sí, un poquetet en el que són els discs originals que ja anava regalant, doncs, els pares o a mi i tal. Almenys això sí que ho vam poder posar, i continuo dient, m'agrada. És una cosa un poc més... No, aunque no és totalment íntima, perquè evidentment hi ha moltes coses que no són d'ells, sinó que s'han aportat com a...
recrear un poquet.
Com a recreació de les ambientacions que s'han fet. Però va estar bé, i la presentació que va fer també, diguem, la xiqueta i tal, va estar molt bé.
Rosa Frank.
Rosa Frank, també, el dia de la inauguració, el 4 de febrer. Però va estar xulo, i m'agrada aquesta diferenciació.
I entrem ja, sí que, en la recta final. El fet de que 25 anys després encara us estiguem, al revés, encara no, jo crec que estem més presents, no? Tenim Ovidi més present. Tu com ho notes? Tu que has estat sempre en ell, com notes?
Jo veig que des de 2005, per ahir, que es van complir 10 anys i tal, pues, nombroses entitats i tal van a començar a organitzar coses, i sobretot per joves, no? I entonces jo crec que en aquests 15 anys, ja no els 25,
sinó... Sí, no, els últims 15.
Els últims 15, crec que l'Ovidi ha guanyat molt en coneixement de la gent jove, que és la que al final pot fer millor ús de, diguem, de l'aportació d'Ovidi. Ja no dic musical ni teatral, sinó l'aportació cultural d'Ovidi, pues, jo pareix que dona la impressió que està funcionant molt més, no?
Notes que com que la profunditat d'aquest llegat està donant-se compte, o està ara veient-se després de tants anys. I després, i acabem en la part final, que sempre faig el test este. Una pel·lícula d'Ovidi, el seu germà?
Una pel·lícula d'Ovidi, vamos, Furtivos.
Furtivos, vale. Una cançó?
Una cançó d'Ovidi, ahir ja em poso...
Ja és difícil.
3 o 4, la del Coi, Teresa... Montserrat m'agrada molt com a, diguem, una cançó molt d'estima, molta estima. Però, bueno, és que n'hi ha moltes. Aclame a tu, que és de Vicent Andrés Estellers, sí. També, moltes. Però, bueno, si diguérem una, va, doncs pues, Teresa.
I per últim, i més a nivell poemes, perquè poemes també en va escriure molts.
Poemes també en té, jo tinc...
Tens algo inclús en la seva mà, el va dedicar a la família, vos dedicaria alguna cosa?
Sí, n'hi ha alguns poemes menys musicats, diguem, però també musicats, poques pares... I se m'agrada molt, per això t'ho dic, bueno, la cançó, pues, val, Teresa, perquè és la més melòdica,
més coneguda, més assonat, sí.
Però realment poemes en té va escriure dos llibres que sap ell, i jo tinc els dos. I bueno, el primer, que era poemes i cançons, ahí té prou, pràcticament molts d'ells estan musicats també, no?
Al mateix temps.
Los que no sé si estan tots editats, però musicats sí que almenys, no?
I una actuació. Has estat en ell, a veure món, quina recordes?
Una actuació, per a mi, de record, va ser el que era el Cine Colón.
Ostres, el Cine Colón, que guai.
També vaig anar al Teatre Circ, que crec que va ser la primera que va fer l'Ovidi al Coll. Ha estat en moltes, en l'Olimpia no.
Ah, no.
Però a mi, per ell, per la gent que va anar, per l'edat que tenia jo en aquell moment, a lo millor, i per músics. Tenia uns músics excepcionals en esta actuació.
Molt bé, curiós. Bueno, pues res, Javier, t'ho agraïs molt, hem estat ahir, se'm aproximar un part més humana, tu que has estat, tens la seva sang i has pogut conviure moltes hores en ell, i simplement pues, donar-te les gràcies i que has que seguir-nos contant cosetes, perquè segur que la figura d'Ovidi és eterna i estarà ahir sempre amb nosaltres.
Per supost que sí, i gràcies a vosaltres també.
Molt bé, perfecte, Javi, gràcies.
Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés
boig. Ovidi, el gran actor, músic, poeta, cantautor, intèrpret i compositor. Un artista complet que forma part de la cultura de l'IES Pare Vitòria i de les nostres terres alcoianes.
Al seu voltant.
De poig vells, llençats per cuiners de restaurants, en faré l'instrument amb què us cantaré. De paraules de lleó faré els poemes que us vomitaré sota les vostres finestres. De retrats d'amics, desconeguts i desapareguts, em vestiré per presentar-me a vosaltres. Ma casa serà el carrer, i menjaré rodes de cotxe, i excrements de gossos, i alguna pantorrilla de parenta vostra. I dormiré amb tots els vostres caps. Aquesta serà ma vida, on nobles i pudents poderosos. Senzilla, com voleu. Pobra, com desitgeu. Arrastrada, com somieu. Rabiosa, com detesteu.
Tal dia com avui, Ovidi Montllor iniciava les seues vacances i el que hem fet ací a Ràdio Alcoi, pues, bueno, estem emitint un programa especial dedicat a la seva memòria. El que estem fent és parlar amb la gent més pròxima al que va ser la seva vida i què millor que tindre ací a l'altre costat del fil telefònic que a la seva filla, a Jana Montllor. Bon dia, Jana, què tal, com estem?
Bon dia, Paco, com estem?
Hola, moltíssimes gràcies per tindre't ací. De nou, vam estar xerrant un poquiu quan es van inaugurar les exposicions dedicades a ell, i ara el que volíem és per a este programa especial és tindre's un peliu més. I bueno, Jana, pues res, jo el que sabem és això, que quan va marxar de vacances, com comentàvem, tenies 15 anys, o sigui que eres molt joveneta, però bueno, segur que tens alguns records d'ell. Jo començaria només inicialment parlant un poquiu de la part més personal. Com va ser Ovidi com a pare, Jana?
Doncs, bueno, en general l'Ovidi era una persona molt tranquil·la, diguéssim. I, o sigui, que la convivència amb ell era tranquil·la. Bueno, mons pares estaven separats i, a més, l'Ovidi pues, doncs, tenia aquestes professions, no?, d'actor, músic i rassola, doncs, que d'alguna forma, i poeta, que d'alguna forma, doncs, bueno, doncs, les creacions són de nit, no? I també toca de vegades marxar aquests temps perquè està fent una pel·lícula, perquè estava fent una pel·lícula o perquè tenia una gira o el que fos, no? Bueno, el tema gires ja, diguéssim, a mi no em va tocar tant perquè bueno, com bé se sap, a partir del 80 i poc ja li van, bueno, es va dedicar molt més al cinema.
Sí.
I aleshores, res, bueno, compartíem, diguéssim, poques estones, però quan ho fèiem, doncs, pues, estava molt bé, pues, estava molt bé. I l'Ovidi, jo crec que, així com es veu, diguéssim, a les seves cançons, era un gran comunicador, no? I aleshores ell sempre estava com molt pendent d'aquesta part, doncs, més pedagògica, de comunicar, d'educar amb valors, de, no? I bé, no sé, per exemple, quan estava fora, que anava a fer una pel·lícula o així, doncs tinc diverses postals que m'enviava des d'arreu, i sempre totes acaben, no?, com estudia molt, no? Suposo que també amb aquesta qüestió, doncs, de... perquè ell no va poder estudiar, no? I que va ser una persona super autodidacta. Clar. I bueno...
O sigui, exercia com a pare, com a Ovidi, vull dir, era un
total.
Poc, exacte, no? Era un poc la seva funció, diguem, educativa per al món i també per a la seva filla. Ostres,
sí, que això de fet ho he dit bastantes vegades, que no mai vaig veure una diferència entre l'Ovidi públic, diguéssim, i l'Ovidi privat. Era una cosa molt semblant. Sí.
Era tal qual, sí.
Sí, sí, sí,
I el que has comentat de les postals, recorde que Jordi Tormo ho comentava, perquè diu que se les enviava ell mateixa, també.
Sí, sí. I per donar-se ànim.
Exacte. Sí, sí. I també te les enviava tu, no? I al final estudia, molt bé, forma. Molt.
I al final estudia, sempre.
Sí. I bueno, doncs dins d'aquest aspecte, pues, així anar més divertit un poc, recordes alguna anècdota que te se vinga al cap ara respecte, no ho sé, algun moment?
Bueno, així,
no?
Sí, dins d'aquesta línia, diguéssim, de portar horaris absolutament diferents, per el sentit que l'horari d'un nen no és anar-se'n a dormir a les 6 del matí, òbviament, no? I aleshores, diguéssim, que com passava els caps de setmana amb ell, fèiem moltes coses, a més, teníem compactes, no?, tot programat de coses per fer que m'agradaven a mi i coses que li agradaven a ell. I res, i tot bé, però passava que quan arribàvem al cinema s'adormia, doncs, òbviament, perquè no havia dormit quasi, i res, començava a roncar tan fort. Que sempre era com, bueno, sí, com un
problema. En la sala de cine, no? La gent es girava un poc, bueno, sí, home, sí. Crec que no li agradava molt la pel·lícula.
Sí, clar, era petita, a més, me'n recordo que ho passava fatal.
Desperta, que estem així. El pobre estava agotat, no? I es quedava un poc traspuesto, que diu, no?
Sí,
molt bé, perfecte, molt bé. A veure, ja d'una part un poc més oficial, perquè, clar, ell ens ha deixat un gran llegat. Tu com el valores? Perquè ell sempre lluitava per això, no? Per les seues lletres de les seues cançons, al recitar un món més just, no? Més igualitari. Creus que ho va aconseguir, Jana?
Home, jo crec que hi ha persones com la seva tasca i persistència, doncs, deixen petjades i models a seguir. Que aconseguir-ho ens toca a tots, diguéssim, no a una persona individual. Però, perquè, bueno, jo crec que és molt clau també que en moltes cançons ell, de fet, deixa molt clar que no escrivia sobre coses passatgeres, sinó sobre coses estructurals que ens afecten i que sempre han estat allà. I d'alguna manera el que dius tu, que segueixen, no? Que, bueno, que segueix sent un món injust i gens igualitari, no? No sé, jo crec també que el seu llegat està no només a la seva obra, sinó també a la seva actitud, no? Fent la vida, aquesta voluntat de transformar, de saber-se davant d'un món injustament desigual, de voler-lo, doncs, això canviar. I al final, bona part de les seves cançons, no?, el que fan és fer presència crítica en un món, no? Ens deixa aquesta herència de no callar, de comunicar, de fer front a la desigualtat i de fer front a aquest capitalisme feroç, no?, que cada dia veiem més. Juntament, doncs, amb tot el legat de tota la feina, tot el treball que va fer i la dedicació i l'amor que li va dedicar a la poesia.
Sí, jo crec que igual no és un món el món que hi voldria, però sí que és molt millor món, per supost, després de la seua tasca que va tindre. I després a nivell professional, perquè clar, ell tenia tantes versants, no? Tenia tantes vessants, tenia tantes activitats, eixe ser tan polifacètic, no? Com era? Poeta, músic, actor, quin destacaries de cada una d'elles? En quina quedaries? O totes, suposo.
Jo no em quedaria amb cap, clar. No? Perquè, o sigui, no em quedaria amb cap, em quedaria amb totes.
En totes, exacte, sí,
clar.
Sí, t'entenc.
Perquè estem molt acostumats, no?, sempre volem casillar, quan en realitat jo crec que la seva virtut va ser poder fer de les professions que li agradaven eines per comunicar i transformar, no?, o sigui, al cap. I no sé, crec que ho parlàvem a l'entrevista passada, no?,
sí.
Que sobretot jo crec que era un gran comunicador i en aquest aspecte les tres vessants com a poeta i rapsoda, diguéssim, músic i actor, no?, anàvem bastant en aquesta línia. Aquestes ganes de dir, no?, de l'oblidar i de denunciar. I no sé, com a músic crec que tenia un estil molt personal, no?, o sigui, en aquesta línia, no?, de ser molt directa, però que també trobes com es barreja també tota, bueno, doncs, també trobes aquesta poesia i aquests treballs literaris i jocs literaris molt interessants, no? que a més va variant al llarg de la seva discografia, no? Primer té un estil molt més directe, no? I després sembla que bueno, no sé, i res, és com a com a rapsoda, doncs, no sé, molta gent diu que no hi ha ningú que reciti com ell. I no sé.
Sí.
A mi m'impactava moltíssim i realment, clar, jo també ho dic, el que passa és que ho digui jo, diguéssim, que
no, però bueno, que eres impacta, el veus, ho comentava tot i recorden, tot i soler parlant en ell, dia que era igual la seva vessant menys coneguda i ahir l'impactava igual també, jo comentava.
Sí.
I després, només un incís, com a actor, fins i tot eixe polifacètic, eixe caràcter, igual eren drames que eren comèdies, o sigui que també sí. Ho tenia veritat.
Sí, jo crec que sobretot sempre es veia l'Ovidi amb aquests papers de més afectat, no? Però sí, però podies trobar de tot, des d'un Furtivos, que és un personatge amb una densitat brutal, a després con el culo a l'aire, no? Que és superfresca, sí.
Sí, tenia hasta això. Molt bé. A veure, Jana, què recordes? El seu entorn, perquè, bueno, pues això, com hem comentat al principi, pues, és una jove de 15 anys quan va faltar, però, bueno, la gent que tenia al seu voltant, per exemple, hem citat abans a Toti Soler, a l'Antoni Miró, a la Isabel Clar Simó, la seva família, què recordes un poc d'aquest entorn?
Doncs, bueno, l'Ovidi estava molt ben envoltat i de fet això és un bon record perquè amb l'Ovidi moltes vegades es donava la situació doncs de passar de les sobretaules amb els amics, no? I de passar vetllades amb amics i així, i amb els fills dels amics i bueno, en fi. I clar, per exemple, a Barcelona, diguéssim que tant el Coi com a Barcelona, no? Tenia com dos famílies molt ben construïdes, no? Famílies a nivell d'amics, sembla, no? I a Barcelona, per exemple, els Boquetis són els que van fer de família, que si l'Ovidi estava malalt, doncs ells el cuidaven, i feia falta l'Ovidi que hi havia de cangur dels porcells, també, amb l'avi Boquetis, doncs, miràvem sempre el futbol, i com una cosa molt ben teixida, no? I aquest record de fer això, de fer sobre taules i de saber que estava molt ben rodejat d'amics, no? I aquí al Coi igual, vull dir, amb el Toni Miró, l'Alejandro Soler, la Paqui, bueno, sí, i bueno, i el Toti Soler, sí, clar.
Exacte, on anava estava ben rodejat, no? Ja
sí.
S'havia currat, sí. El tio, el tindre bons amics,
sí.
I bona...
Sí, l'Ovidi era una persona que se l'estima molt. Sí.
Exacte, que coneixia l'estimava moltíssim, està clar.
Exacte.
Molt bé,
sí.
Perfecte. I ja pues, un poc en la recta final, un poc, perquè ara fa unes setmanetes, quan va morir José Luis Cuerda, el director, pues, bueno, es va reposar en la tele, Amanece que no es poco, i feia de Guàrdia Civil, no? Que comentàvem d'aixes moltes cares que tenia. Bueno, què sents tu com a la seva filla, no? Ja quan el veus a la pantalla gran o escoltes alguna gravació o quan una exposició, què sents?
Jo és que a mi l'obra de l'Ovidi m'encanta i per mi, diguéssim, va ser, bueno, diguéssim, a nivell personal, va ser molt important poder, doncs això, poder tenir accés a tota la seva música i al cine perquè, bueno, perquè recorro a ell, no?, també, i perquè pues, segueixes aprenent de les seves cançons i me les puc saber de memòria, però sempre, no?, sempre moltes vegades em surten coses noves, no?, a través del que he de deixar. I el que passa és que és diferent, també, perquè com, diguéssim que escoltar les cançons i això és una qüestió com molt més, que es dona més vegades, que és més quotidià i que al principi passes fatal, però després, bueno, ja tu passes bé, no?, escoltant-lo, diguéssim, i tenint-lo prop d'alguna forma. Les pel·lícules és una mica més això de veure el, diguéssim, allà, en presència, no? És duret. És una mica més...
Clar, lògic. Sí, t'arriba... Sí, sí. fa t'estremeix un poc, és lògic, és lògic, totalment. Sí, cert.
Sí.
Molt bé, ja en el recte final, que jo sé que les entrevistes, tu, pobreta, no patixes un pèl, però bueno, jo t'ho agraeixo moltíssim. Jo ja, per supost, Ràdio Alcoi, Cadena Ser, saps, bueno, la ciutat d'Alcoi, no? El lloc del seu lloc de naixement, ell sempre va exercir d'alcoià, no? Ja on anava, sempre dia que era d'Alcoi, que el comentava ahir de la seva ciutat.
Ell, o sigui, Alcoi estava molt present, molt. I bueno, ell, diguéssim, ell et visitava Alcoi més vegades, però a mi, per mi, era impressionant, en família, diguéssim, la seva família, a la que estava molt apegat, i després la família, doncs, de Miró, de Alejandro, de Paqui, no? I sí,
Alcoi, vull dir,
estava allà molt
clarament. Ha sigut un gran ambaixador, per supost, de la ciutat.
Sí.
Parlant abans, vaig haver posat ahir una falta que m'has dit que ja fa un temps que no vens per Alcoi. Això
sí.
No pot ser.
Comet vermell. Comet vermell.
has de vindre, Jana. Has d'arreglar-te un poc la faena, d'acord? I fer-nos la visita, eh? Vale?
Sí.
Molt bé. I l'últim... Vale, exacte, apuntat. Eixa retrobament. Ah, veure, i l'últim, ja que el tinc així, no? En els micròfons. Em vas comentar l'altra volta que vam parlar que tenies un projecte de cinema en el que estaves treballant. Pots ampliar-nos, a veure, explicar-nos un poc què és el que estàs fent en aquest moment?
Nosaltres tenim una cooperativa de producció cinematogràfica i sobretot el que ens dediquem és a generar, o el que intentem és generar noves mirades cinematogràfiques. Fem producció, però fem també sobretot tallers i trobades de creació i esdeveniments, diguéssim, que provoquin, bueno, que ajudin a impulsar el cinema. Sí, bàsicament.
Sobretot de nous autors, de gent que comença, o un poc de tot?
Sí, sobretot de nous autors, però diguéssim que treballem amb dos perfils, que serien nous autors per un cantó, que sobretot, diguéssim, fem laboratoris i fem trobades de creació entorn de directors reconeguts, perquè facin creacions cinematogràfiques o impulsin projectes cinematogràfics, però després també tenim una vessant d'utilitzar el cinema com a eina i aleshores intentem, diguéssim, fer tallers amb comunitats, diguéssim, amb risc d'exclusió, perquè el cinema, doncs, sigui, diguéssim, una eina i també, bueno, com a professionalització també.
Molt bé, o sigui, una eina educativa, una eina d'integració a través del cinema, ostres.
Sí, de comunicació, sobretot.
Sí, sobretot,
també.
Molt bé, perfecte, doncs sí. Sona molt interessant, totalment, jo crec. Molt bé, Jana, per res, te ho agraeix moltíssim, de veritat. Jo crec que, bueno, la idea és això, esta entrevista un poc ho tancaria aquest programa especial que li hem dedicat així en Ràdio Alcoi a Ovidi i simplement, pues, això, donar-te un gran abraç i des d'Alcoi, pues, bueno, això, transmitir-te aquesta estima que el tenim a tu, a Ovidi i a tots els teus.
Moltes gràcies.
Molt bé, perfecte, Jana, bon. Gràcies.
Vale, merci.
Adéu.
Tot ben senzill i ben alegre, en creureu mort, jo no hauré mort. Faré vacances, faré vacances, el color negre que m'estime se'n vindrà en mi. Jo sol de negre bebeu conyac i vi cassalla, i si m'arriba el pressupost, i si m'arriba el pressupost, bebeu bon whisky.
Fa 25 anys que va fer aquestes vacances. Nosaltres ja caminem pels últims compassos d'aquest programa homenatge a Ovidi Montllor, que ha comptat amb el recolzament de l'Ajuntament d'Alcoi i la Universitat d'Alacant i la col·laboració d'entitats i partits polítics. Un especial en el que hem escoltat alguns compassos d'aquell concert que es va celebrar al Teatre Calderón i que a la fi el protagonista, va dedicar aquestes paraules.
Moltes gràcies. Molt bona nit, senyores i senyors, amics. Esta nit m'heu fet tocar el cel, i no és ninguna broma. Estic com un flan, com comprendran tots vostès. I no estic per massa paraules perquè no tinc força per això ja. Com ja els he dit, m'han fet tocar el cel i és una cosa meravellosa. Tinc els millors i les millors amigues del món i el millor poble del món. Gràcies.
Doncs així escrivim el punt final a aquest especial Ovidi Montllor. Arriben les notícies. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Adeu.